Meteoscapades, amb el suport de l'Agència Catalana de Turisme. Meteoscapades.
Què tal? Bona tarda. Avui us presentem un... Bé, un escriptor. És un escriptor que ens acosta una escapada que, francament, jo crec que val la pena. Perquè, bé, si imaginem-nos que ens quedem tot l'estiu a Barcelona o que som de comarques i volem gaudir de la ciutat i volem fer un tipus de visites, com a mínim una part potser de la jornada, curioses. Doncs bé, en forma de petites píndoles hi ha 100 consells, bé, o 100 temàtiques reflectides en el llibre 100 indrets insòlits de Barcelona. Joan de Déu Prats, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Joan de Déu Prats, nascut l'any 62 i escriptor d'una pila de llibres, diu en el llibre l'introduir que més de 100 llibres traduïts a diversos idiomes. Déu-n'hi-do.
Sí, és una feina que requereix constància i la veritat és que molts d'aquests llibres són de literatura infantil i juvenil, que és el que m'he tractat, però després també he fet un munt de llibres de divulgació, en aquest cas, doncs, un llibre de divulgació sobre secrets de Barcelona.
Diríem, la publicitat de Cossetània, que és l'editorial, que si és infinita o no Barcelona, i em penso que precises tu, infinita gairebé, més aviat inabastable.
Infinita geogràficament, no és una ciutat
perquè
gran.
És petitíssima. Tampoc.
Exacte.
Com a capital de província, penso que és de les més petites de tot l'estat, crec.
És una extensió petita i constrenyida. De totes maneres, les històries que han passat a la ciutat i els seus 2.000 anys d'història donen, almenys jo com a barceloní, com a barcelonauta tota la vida, un fotimer d'històries. Aquí el llibre posa 100, perquè la col·lecció parla sempre amb altres llibres de 100 coses, però hi ha més de 230 i escaig possibilitats de visitar o de conèixer indrets, si no tots insòlits, si molts desconeguts.
Clar, quan llegeixes la publicitat, aquí potser hi ha alguns dels ítems més destacats. Dieu, on estan enterrats els soldats que van anar a la guerra de Cuba? Bé, suposo que estaran enterrats a molts cementiris, no? No tots en un lloc, no?
Diguéssim que són els que es van repatriar, i això és desconegut, i aleshores estan amb el cementiri de les Corts, que és un cementiri antic, i s'ha de baixar unes escales, hi ha unes reixes, però allà sí que estan...
Tots allà.
Tots allà, els que es van poder repatriar. Aleshores s'ha parlat molt de la guerra de Cuba, hi ha allò de les habaneres, vull dir, tenim molts referents, però aquí us convidem, en tot cas, amb aquest exemple, a poder anar al lloc on aquelles persones, aquells soldats, aquells herois, en certa manera, doncs estan enterrats a Barcelona.
La monja que era vident de Franco, que era la professora Rosana o la mare de la professora Rosana i a més monja, com anava això?
Franco havia tingut vidents, tenia una vident que era berber i després va tenir una vident catalana que segons sembla tenia el do de la ubiquitat, almenys si més no a la pàgina oficial, la web de Francisco Franco, doncs surt aquesta monja com una persona que va donar molt bons consells al caudell i una persona que li parlava sempre català, el dictador no l'entenia molt bé, li deia que parlés a poc i aquesta persona...
Això és així?
Això és així, sí.
I diríem...
És així que li donés consells, el do de la ubiquitat... Doncs,
no, però em refereixo de parlar-li català, sempre.
Era una persona, em sembla que era de Vic, i aleshores, en aquells anys, els anys 30, doncs no en sabia pràcticament castellà, però la curiositat, sobretot...
Bé, suposo que Franco el ser gallec devia pescar-ho.
I si no, doncs tindria algun traductor. Però vaja, suposo que tindria bona voluntat i segons sembla, almenys la versió oficial franquista, sí, que li va recomanar moltes idees interessants perquè ell aconseguís les seves fites. El curiós és que està enterrada a Barcelona, concretament amb el carrer Major de Gràcia. Allà hi ha un convent, hi ha una capella que es pot entrar, i és una curiositat més. Però, si em permets, el llibre no és només curiositats o una invitació a explorar les ciutats.
Això queda clar també en...
una mica són les històries que hi ha al darrere i una mica parlar dels clarobscurs de la ciutat, perquè per estimar una ciutat s'ha de conèixer tant el positiu com el negatiu.
Això està claríssim, perquè no tot és bonic ni tot és positiu. Les parts obscures, on les trobem o què trobem?
Actualment tenim el CEIS, que és el centre on es tanca la gent que simplement no té papers, que està a la zona franca. Tenim, per exemple, la Gossera, que és fa un servei molt important, però està molt degradada.
Clar, perquè aquest CEI, el centre d'internament d'immigrants, és el Guantánamo de Barcelona.
És el Guantánamo, així ens titulo jo l'article, perquè a part de que està en un lloc molt allunyat, allà hi ha un buit legal on...
Ningú l'ha visitat, no? Ben bé.
Es visita molt sovint a fora, perquè es fan moltes manifestacions.
Sí, clar, i els companys periodistes que fan guàrdies allà davant, etc. Però dins, no.
És una vergonya instal·lada a casa nostra, igual també surt com a constància. Igual que també als anys 30 hi havia les txeques, que és un tema una mica tabú que no és conegut. I és
què on... són les txeques?
Les txeques eren,
com... eren?
Sí, eren presons administrades per agents estalinians que estaven a Barcelona, a la zona alta, en molts convents que havien marxat les monges, i aleshores no hi ha cap rètol, cap placa que recordi aquests llocs, com també hi ha la Via Laietana encara, la comissaria de policia en actiu, que els anys posteriors a la Guerra Civil, doncs allà es van fer moltes tortures, no?
I d'obscuritats no tan, jo diria, salvatges com les que has descrit, malgrat que de vegades es pintin una miqueta, n'hi ha de la vida, diríem, barcelonina, intrínseca?
Bé, no és un llibre de fets luctuosos, però sí que, per exemple, hi ha un apartat...
Veig que el vols equilibrar molt, dius.
Sí, però si vols, mira, et parlo de, per exemple, la fàbrica d'ataúds, que...
Però, doncs, vinga.
És una fàbrica municipal que fa tots els ataúds que donen servei als difunts de la ciutat de Barcelona i fins i tot en exporten alguns pocs més, no? I està al cementiri de Montjuïc i es pot visitar, evidentment, si es vol, i a més es pot saber el tipus d'ataúds que hi ha. Crec que són uns 30.000 a l'any els que es fan, que és el servei que necessita la ciutat.
Escolta, i la Mina Grot, l'Avinguda de la Llum?
Bé, l'Avinguda de Llum era d'una de les poques galeries subterrànies del temps dels anys 50 que hi havia a Barcelona. Fins fa poc es podia visitar. Ara una part d'ella continua com una perfumeria i llavors hi ha unes columnes que formaven part d'aquesta galeria. I ho relaciono amb una mena de passatge subterrani que hi ha a Vallvidrera fins a Sarrià, que era el primer tren elèctric que va haver a Barcelona i era un tren en principi de càrrega i després també va ser per transportar gent, però una mica la competència dels ferrocarrils de Sarrià doncs, van fer que s'acabés amb aquest trenet, que encara es pot veure a la gruta d'entrada com si sigués una mena d'entrada en una cova d'elfos, i es pot visitar perfectament i es pot saber la història aquí al darrere.
Clar, jo l'Avinguda de Llum la recordo, allà hi anava a buscar el tren de Sarrià, perquè el meu pare tenia doncs, el bar al carrer Tallers, i d'allà sortien aquells trens amb el seient verd de vellut. I per mi allò era sòrdid, és a dir, a finals dels 70s, 80s, allà hi havia, que jo recordi, un cinema X, i la primera vegada que vaig entrar en aquells lavabos perquè agafava el tren i jo potser tenia 15 o 16 anys, és que no vaig passar de la porta perquè ràpidament se'm van tirar al damunt tota una sèrie d'homes que buscaven
alguna alegria
i vaig dir fora d'aquí. Per tant, jo el record que guardo de l'Avinguda de Llum potser no és de l'estrena als anys 50, però ja forma part del final del franquisme o principi de la transició.
Sí, a veure, tu com jo vam veure al final amb el moment decadent, però quan es va estrenar va ser una cosa que tenia les botigues més modernes de la ciutat.
La nau Bòstic, el passat industrial de Barcelona, passat i present, una indústria ara, el 2020, gairebé moderna, de tecnològicament, d'investigació, tot el que vulguis, però sempre ha estat potent.
Tant la nau Bòstic com també altres fàbriques que hi ha en el Poble Nou amb altres indrets de la ciutat i que s'han salvat de la picota, ara són un puntal de cultura. Llavors, una mica algunes d'aquestes fàbriques que donen oferta cultural, no tothom les coneix, es pot anar a visitar-les, es pot gaudir de la cultura que donen i es pot saber una mica el seu passat arquitectònic com si sigués un Manchester català.
I els Camps del Butxí, en aquest coll de finestrelles?
Bé, doncs això és el que comentaven com la quinta forca, perquè abans les forques a l'edat mitjana es posaven doncs, a les entrades de les ciutats per prevenir a la gent que es portés bé, i era una publicitat. Aleshores, aquesta quinta forca està a l'alçada de la Meridiana, ja sortint de Barcelona abans de Montcada. No se sap exactament el punt, a prop de l'antiga presó de dones, i és una mica això, era una entrada de Barcelona, com amb altres, com el Mercat de Sant Antoni o la plaça Espanya, on també hi havia les forques, l'habitació del lladre, que deien, i per explicar que la gent s'havia de portar bé a la ciutat.
Queda clar. Escolta'm, d'aquests 100 indrets insòlits a Barcelona, queda't amb un.
Jo em quedo amb un ascensor que va fer en Jujol. Els primers ascensors de Barcelona va ser una idea que va portar en Cambú quan va visitar Chicago. Que
seria 140 anys de Jujol.
De Jujol, que ell té moltes joies a la ciutat. I una amagada que aquí convidem a visitar és aquest ascensor que està al carrer Provença, amb un edifici mig modernista, però és un ascensor que sembla que estiguis a Gotham City perquè és espectacular de veure. També el de... Ella n'ha fet més d'ascensors antics, que són molt interessants de veure. I un altre lloc que també jo convido a visitar i que és d'entrada lliure, perquè l'altre s'ha de demanar permís, doncs és a la Biblioteca Arús, que és una biblioteca que sembla un escenari d'una pel·lícula de Sherlock Holmes, i a l'entrada hi ha una estàtua de la Llibertat. Barcelona també té una estàtua de la Llibertat amb dimensions més petites, però poca gent ho coneix, i era un far de cultura que actualment acull doncs, a la societat d'amics de Sherlock Holmes, perquè sembla ser que allà dintre hi ha uns volums d'obra que són molt interessants de veure.
Doncs, escolta'm, queda clar que 100 indrets insòlits a Barcelona, però podrien ser 500, probablement, no ho sé. En tot cas, el que està clar és que Joan de Déu Prats, bé, t'hi has posat a fons i has fet una reconstrucció d'allò que al final, en alguns casos, el temps fa oblidar, però que formen part de la nostra història, no tan sols de la ciutat, sinó també com a país. Escolta'm, moltíssimes gràcies i animar-te doncs, que dels 100 indrets insòlits de Barcelona en surtin segones i terceres parts, perquè potser aquí vas tenir que comprimir i et vas quedar amb més indrets.
Una mica com començàvem l'entrevista, Barcelona, si no és inacabable, sí que és inabastable i queden molts més llocs per descobrir per totes les persones que tinguin un explorador dintre.
Perfecte, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda. Com estem? Carles Villegas, Hora del Material, Love Sports, Boots, com va?
Doncs molt bé.
Roba d'entretemps. És època cada cop més, a mesura que s'acosti la tardor, de contrastos entre el dia i la nit, contrastos d'un dia per l'altre, i la roba per capes, m'imagino, que és la gran salvació.
Sí, clar, tot, sempre acabem resumint amb el mateix tipus, és el millor per la muntanya. Tot depèn de l'època que vagis i on vagis. Si vas a, si vas a muntanya Pirineu, saps que al dematí i al vespre sempre fa fred. Bueno, aquest estiu ha fet fred els dematins i molta calor de dia. Llavors, clar, és el millor, vas traient capes, posant capes, és el millor.
Materials, de tota manera, actualment trobem materials, trobem roba, jaquetes que fan gairebé la mateixa funció una hora o una altra, és a dir, que serveixen com de làmina protectora a l'hora del sol, però que també retenen moltíssim la calor del cos a primera hora del matí.
Sí, et refereixes a l'última capa o a la primera capa?
L'última, sí.
Sí, a veure, és, si no fa, si no plou, per exemple, o més mal temps, si només ens hem de protegir de la fresca al matí o del vent, no ha de ser una peça gaire, gaire gruixuda, llavors que tampoc et doni molta calor. Si anem més avançada a tardor, inclús que s'avança l'hivern, doncs llavors hem de buscar alguna cosa més, més seriós.
Perquè la protecció tèrmica o, per exemple, de vent seria la mateixa o hi ha algunes diferències?
Normalment,
perquè
sí.
Perquè he vist alguna roba que li diuen windstopper, però llavors dius, bueno, sí, per parar el vent, però...
Crec que windstopper és una marca.
Ah,
que,
sí? Ah, no ho sabia.
És una marca que, a més a més, pertany a Grotex, que és la marca...
Carai!
Diguem que és la més potent de, en quant a impermeabilitat i transpirabilitat i para vent, vale?
D'acord, d'acord.
Però sí, si només és per a vell,
ja
és molt més estupit.
Ja veus que... Bé, espero que confis si són... amb la meva sinceritat.
No, i tant, i tu amb la meva. Normalment, si només és per a vell, és molt més estupit i llavors no transpira tant. Llavors, al final és una membrana, també. Però aquí sí que pots trobar infinitat de productes... Inclús per anar a córrer hi ha paravents que és que ocupen res, vull dir, t'ho has ficat a la butxaca dels texans, si volguessis, no? I fan la funció aquesta, parar el vent, i la fresca del dematí te la treuen.
I allò que anomenem un forro polar seria el que hauríem de portar més a prop de la pell, a banda potser d'una samarreta tèrmica o no?
La primera pell sempre és una samarreta tèrmica o inclús de manera curta, d'això, i un forro polar doncs depèn del fred que faci. S'estan portant, a la muntanya a primera hora vas amb el forro polar, sigui el gruix que sigui, és igual, que toqui pel fred, i llavors te'l treus al matí.
Perfecte. Doncs queda clar. Carles Villegas, vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies, igualment.
El concurs.
Quants indrets hi trobarem en el llibre Indrets insòlits de Barcelona? Al començament ja heu de posar el número d'indrets. El premi, si ho encerteu i sortiu triats al sorteig, doncs un lot amb agredols de taronger de quart de quilo, dos pots de mel de quart de quilo amb gelea i pell de taronja i dos pots de mel de 125 grams de romaní i ametlles gentilesa de Mels Alemany. De la setmana passada el concurs era conjunt Meteoescapades i Meteoambient. Quin és el nom del llibre d'en Martí Boada i la Sònia Sánchez que presentem? La resposta, Masos del Montseny. Aquest lot que acabem de dir de Mels Alemany se l'emporta la Rosa Mari Moré de Barcelona.